l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dos quarts de vuit, ja ho direm bé, de la tarda. Benvinguts al Tribuna Preferent d'avui, dilluns 31 de maig del 2021, l'últim de la temporada, i m'agafaré, en certa manera, les paraules de l'Adrián Arroyo aquest matí a l'Hotel Suís, aquest migdia, quan deia que segurament no era el programa que li hauria agradat fer. Doncs el mateix, avui no és el Tribuna Preferent que hauríem imaginat o que hauríem esperat en aquest comiat de temporada, perquè avui hem d'explicar el descens del Centre d'Esport Sabadell. Avui hem d'analitzar el per què, després de 42 jornades, el Sabadell ha perdut la categoria i jugarà l'any que ve a la nova primera de la federació. S'acaba el somni de la Lliga Smartbank. Ha durat 10 mesos, tot just, i el Sabadell ahir va despertar d'aquest somni a Anduba. Allà va guanyar 0-2, però no van acompanyar els resultats, especialment el marcador del Rayo Lugo, i l'equip va acabar fet un mar de llàgrimes sobre la gespa d'Anduba. Com diem, avui és dia de buscar explicacions, motius, mirar de cara al futur. Hi ha notícies, per exemple, com la d'aquesta mateixa tarda. Pierre Cornut s'ha acomiadat del Centre d'Esport Sabadell. Té contracte en vigor fins al 30 de juny, però no seguirà al Sabadell la temporada que ve. Com diem, seran dies de baixes, altes, dubtes, interrogants, respostes, etc. D'entrada, avui intentarem donar-ne algunes aquí al Tribuna Preferent amb el Roger Benet a les vies de so i amb servidor Pau Vituri, qui us parla en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Set i 33 de la tarda. Com diem, engeguem aquest últim Tribuna Preferent de la temporada. L'última pregunta també que us hem fet a les xarxes socials: quines creieu que són les principals causes del descens i per on ha de passar el futur més immediat d'aquest Centre d'Esport Sabadell? En joc, per últim cop, enguany, aquests productes oficials, el lot de productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. Moltes respostes, de veritat, de moment en llegeixo algunes, després entrarem més en matèria, però ni que sigui les primeres que ens han arribat. Per exemple, Luis García ens deia clarament la mala planificació de la plantilla i no fitxar al gener tres peces claus, el Toni Pacheco, la principal causa del descens, no haver portat un migcampista i algun acompanyament a Stoikov, i qui ho havia de fer era José Manzanera. El Juan Rodríguez ens deia, els herois del descens, sense cap dubte, ha sigut la directiva per omissió al mercat d'hivern i per extensió a José Manzanera, per no fer bé la seva feina en la confecció de la plantilla. Cap retret al cos tècnic i als 24 jugadors, han donat el seu 120%. I punt número 2 diu, però malauradament no ens arriba per mantenir-nos a l'LFP. Això es va veure a la primera volta i no es va corregir al gener. Tot i això, la temporada que ve, la primera de la federació, oblideu-vos de temes extraesportius i serem a la nova Creu Alta i els desplaçaments que puguem anar. També el Josep Hernández ens deia, amb el que costa pujar, no haver reforçat el mercat d'hivern ha costat i no sumar qualitat a l'equip. El preu sortirà car. Com diem, són alguns dels missatges, després ens llegirem més. Deixeu-me saludar avui una tertúlia que farem de forma especial, perquè hem deixat a mitges, anem a dir-ho així, la seva intervenció a l'Hotel Suís. Han promès fer més opinió ara en aquest espai que no pas a l'Hotel Suís, que han fet sobretot més informació del que va passar ahir. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bon vespre, bona tarda.
Molt bona tarda, molt bon vespre, com esteu?
I deixa'm saludar també l'Adrián Arroyo. Hola, Adri.
Hola, Pau, què tal?
De seguida, després incorporarem a la tertúlia avui a l'Alberto Etjogo i al Toni Padilla. El Toni, per cert, ahir present a Anduba, per qüestions laborals tampoc l'emprenyarem massa en aquest sentit, però els tindrem a tots dos en el programa d'avui. Em quedo amb vosaltres dos, Sergi i Adri. 24 hores pràcticament Deies tu, Sergi, a l'Hotel Suís que tenies el cos millor que ahir, però que vaja, que al final és una sensació, és un dol que haurem de passar durant uns dies, no?
Sí, cadascú l'haurà de passar com bonament pugui o com bonament sàpiga. La veritat és que van passant les hores i al final jo crec que ho vaig passar pitjor després del Corcón. Per mi va ser l'inici del dol, després ha vingut aquesta petita llum d'esperança que ens va mantenir fins ahir a la nit, i ahir a la nit doncs, no et diré que no va fer mal, perquè al final quan les coses, per més que les tinguis una mica assumides, s'acaben confirmant, doncs fan mal també, i va ser dolorós, però insisteixo, jo crec que si hagués de posar llàgrimes de pel mig, les havia gairebé esgotat després de Santo Domingo. Per tant, ahir va ser, doncs bé, la tristesa de veure gairebé més tristos els que t'envolten que no pas la que puguis sentir tu en aquell moment.
Adri.
No, a mi em van caure més llàgrimes ahir. Més que res perquè no hi havia volta de full, i els que em coneixeu sabeu que fa ja un parell de setmanes que ja tenia més o menys coll avall, promesa inclosa, que seria gairebé impossible de poder recuperar el terreny perdut. Però la constatació que ara ja sí que no hi ha manera de capgirar-ho, i sobretot la crueltat del desenllaç, crec que... Ho deia aquest matí, per exemple, en el cafè de la ràdio, i crec que em genera un doble sentiment, perquè d'una banda crec que la manera de la qual s'ha descendit o com s'ha descendit aquesta temporada contrasta moltíssim, per exemple, amb l'anterior vegada que es va baixar. Si s'ha de baixar, si s'ha de fracassar, per dir-ho així, si no es pot mantenir la categoria, que sigui d'aquesta manera i no com fa 5 o 6 anys... Perquè al final és el que deia el mateix Pedro Capó. S'ho han deixat tot, i el problema és que aquest tot no ha arribat per arribar a bon port per un punt o per un gol, com li vulgueu dir. Però a la vegada, el fet de quedar-te a només un gol de la permanència, el fet que tota la carambola que sonava rocambolesca després de Santo Domingo s'hagi donat excepte un gol, per mi fa més ràbia encara. I això és aquest és el sentiment que tinc ara mateix, que fa que l'ànima estigui, per dir-ho suau, molt, molt, molt tocat.
Tocadet. Avui ha estat un dia dur, eh? Dono fe, aquí a la redacció de Ràdio Sabadell. I ara què? Us ho pregunto a tots dos. Perquè, clar, avui què? Avui és el dia ja de posar les notes, no? Del curs, segurament.
Sí, home, és dia de posar notes, és dia de fer balanç, i gairebé no respondré el llaraquer, perquè el llaraquer per mi és llaraquer demà, o llaraquer d'aquí una estona quan acabi el Tribuna Preferent. Començo gairebé pel final. I ara què, Pau? Doncs me'n vaig al que ha de passar demà, que si vols suposo que després en parlarem amb una mica més de deteniment, no? Aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de premsa que s'ha anunciat avui per part del Sabadell amb el president Esteve Calzada com a protagonista, i que estem desitjant que arribin, doncs això, quarts d'una del migdia per poder-la explicar també en directe a través de Ràdio Sabadell, perquè vull i espero poder sentir, més enllà de disculpes i més enllà de valoracions, que també estic convençut que Esteve Calzada anirà per aquí, i vull saber què tenen guardat i preparat de cara al futur immediat. I quan dic preparat és perquè vull creure i em vull convèncer a mi mateix que el que sigui que tinguin entre mans ho tenen ja preparat, gairebé coll avall, i listo revista perquè demà vegi la llum pública. Espero, ja et dic, i gairebé desitjo.
Ho deies tu, Adri, avui a l'Hotel Suís, és que anem a contrarrellotge ja.
Sí, i el problema és que és una sensació de ploure sobre mullat, no? Si no és un all, és una ceba, però no és la primera vegada que ens trobem en un estiu amb canvi de categoria, a més, sabent que aquest any... Quan tu aconsegueixes un ascens a l'estiu, encara que vagis tard perquè la resta d'equips ja estan planificant i a tu t'enganxa de nou haver-te d'adaptar a la nova categoria, vens amb la fletxa cap amunt, vens amb embranzida. Quan és al revés, vens amb una desolació, amb una destrempada general que s'ha de corregir, que s'ha de girar l'estat anímic, podríem dir, no? De l'entorn. I això... A mi em preocupa, en certa manera, perquè si ens parem a pensar, el Sabadell competirà, si és que no hi ha canvi d'última hora, en el grup del nord de la primera de la federació, i això implica que hi ha equips que venen de la segona divisió B, que en alguns dels casos fa ja setmanes que han acabat la competició perquè no han hagut de jugar, per exemple, el play-off de sense segona divisió, i que hi ha senyors transatlàntics també a la categoria. Jo penso en la Cultural Leonesa, en el Racing de Santander, en el Deportivo de la Coruña. Tots aquests equips seran rivals del Sabadell i fa ja dies, no, millor dit, setmanes, que treballen en qui serà l'entrenador, en qui serà qui confeccionarà la plantilla, en quins jugadors volen. I nosaltres fa unes hores només que sabem que estarem en aquesta categoria. O anem ràpid a l'hora de prendre decisions, o és evident que un estiu més, insisteixo, per condicionants, per canvis de categoria, pel que sigui, però jo crec que serà clau saber tenir en ment quin ha de ser el projecte. Sigui qui el lideri, des de la banqueta, des dels despatxos, des del camp, però tenir-lo clar en la ment i executar-lo.
Aquí el punt a favor, segurament, que tens respecte a aquests equips, que tenen, en el seu favor, valgui la redundància, el temps, tu tens una cosa que no tenen ells i és aquest coixí econòmic que et dona el descens. És una de les parts positives, anem a dir-ho així.
Sí, Pau, però clar, al final, per exemple, em deien aquesta setmana que evidentment no és comparable, però que, per exemple, el Depor a segona divisió B, entre cometes i que se mantengui el tema, la broma d'haver passat una temporada a segona B i d'haver-s'hi quedat li ha costat uns quants milions d'euros. Què vull dir amb això? Que més enllà de les pèrdues que han tingut, el Depor, si es pot permetre, entre cometes, el luxe de tenir projectes de milions d'euros a la tercera categoria. És veritat que tu tens un paracaigudes, és veritat que tens calés ara mateix a la butxaca, però jo crec que el Sabadell tampoc sortirà a la primera de la federació sent el pressupost número 1, i això també s'ha de tenir en compte.
A mi, en aquesta línia, i gairebé agafant el fil del que apuntava l'Adri, Pau, potser la part que més em preocupa és si hi ha canvis. És a dir, m'explico, si demà, perquè insisteixo, vull pensar que demà la compareixença és per explicar fets consumats, o com a mínim idees ja molt ben dirigides. Si demà el que surt d'aquesta compareixença de premsa és que Esteve Calzada, en certa manera, que se mantengui el verb anuncia que José Manzanera és el responsable de tornar a dirigir el projecte i que Antonio Hidalgo és el responsable de dirigir l'orquestra, evidentment, el temps que hagis perdut respecte a aquests rivals directes es minimitza. Val? No vas al mateix ritme que, com diu l'Adri, aquest mateix Deportivo, o el Racing Club, o d'altres, o el propi Barça B, o Andorra, o el que tu vulguis, que més o menys tens clar que seran rivals teus. El Nàstic mateix, o el propi Cornellà, que sense anar més lluny ja ha anunciat que Raül Casany serà el seu entrenador, perquè ens fem una idea, no? Si això és així, bé, minimitzes. Jo poso l'interrogant el poso gran, i si no és així, la solució o el recanvi o la resposta l'has de tenir molt coll avall, per no dir que l'has de tenir tancada. L'hauries, perdó, per ser exactes en el que vull dir. L'hauries de tenir tancada. Què vull dir amb això? Perquè potser algú em vol llegir entre línies. Jo cada cop, i em sembla que ja ho he dit en algun hotel suís, i si no que em corregeixi l'Adri, perquè potser ja ho he imaginat i no ho he verbalitzat, si m'hagués de jugar diners, diria que Antonio Hidalgo, tot i tenir un any més de contracte, està avui una mica més lluny de complir aquest any de contracte que no pas de no complir-ho. I no és informació, és sensació, és opinió, eh? O sigui, que ho dic així de clar. Si no, també ho asseguraria perquè estic a casa i ho podria assegurar amb tota la certesa. Però no ho tinc tan clar. Fa un mes m'haguessis preguntat, fa dos mesos t'hagués dit, no en tinc cap mena de dubte. Avui no ho tinc tan clar. Com tampoc tinc tan clar que José Manzanera, tot i també tenir contracte en vigor, sigui l'escollit al 100% per reconduir aquesta nau 2021-2022. Com no ho tinc tan clar, demà espero, insisteixo, potser sóc el que viatja amb moltes il·lusions i demà m'enduc un mastegot d'aquells grossos. Si demà no es diu això,
em quedaré un pèl més preocupat, potser fins i tot del que ho puc estar avui, veient com funciona ja, com estan funcionant alguns dels 20 teòrics o 19 teòrics rivals del Sabadell, i no pas al centre d'esports, que evidentment està tot molt recent, molt calent, la ferida no és que no hagi cicatritzat, és que ni tan sols ha començat a curar-se mínimament, i que tots plegats, no fa ni 24 hores, estàvem plorant com autèntiques magdalenes sobre la gespa d'Anduba.
Adri, si vols afegir alguna cosa, breu sisplau, que tenim ja protagonista.
Bàsicament sobre el tema d'Antonio Hidalgo, que per mi, a mi és una de les coses que més em preocupen pel que suposa Antonio Hidalgo i pel que crec que encara pot aportar aquest projecte. És cert que té un any de contracte, com deia el Sergi, i em quedo amb dues paraules i també insisteixo en el que deia el Sergi, més per opinió que no pas perquè ni hagi parlat amb ell més enllà del que heu pogut escoltar en les rodes de premsa, ni que tingui cap mena d'informació, però si alguna cosa és l'Antonio, és tossut però també guanyador, i per tant al final en aquesta tessitura jo veig un Antonio Hidalgo capaç de dir doncs ara pels meus nassos, igual que va passar quan vaig baixar com a jugador, vaig voler tornar com a entrenador a l'equip del futbol professional i ho vaig fer. I el veig amb aquest sentiment, evidentment d'implicació ja n'hi entro, perquè ja sé perfectament que sent els colors com qualsevol altre arlequinat, però el veig capacitat de dir, tot i el descens, jo insisteixo perquè vull recuperar aquesta categoria perduda, però també crec que és guanyador i que si es queda, si continua i compleix aquest any de contracte, segur que ho vol fer per estar dalt, no per fer un any sense més i prou.
Demà, 12:20, en directe, a l'estreaming de Ràdio Sabadell, la compareixença en directe del president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada. Va, que pràcticament hem començat pel final de la qüestió, pel final de tot plegat. Anem a saludar també un dels convidats que tenim avui al Tribuna Preferent i reconduïm també el fil cronològic d'aquest descens del Centre d'Esport Sabadell.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Alberto Jogo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau, com estem? Bona tarda, per dir alguna cosa.
Sí. Com estem? Absolutament per dir alguna cosa. Com està el cos, ara que han passat ja 24 hores, no arriba, de la decepció d'ahir?
Bueno, doncs és la decepció d'aquell que ja havíem vist la mort molt de prop, no? Després del dia de Santo Domingo, amb aquell 2-0, que tots pensàvem que això s'havia acabat. Després de la jornada 41, a la penúltima, doncs, es van donar una sèrie de resultats que ens donaven vida. I jo estarem d'acord, Pau, que quan abans de començar la jornada d'ahir, pensava, mira, si el Sabadell és capaç de guanyar el seu partit, potser hi ha doncs, no sé, un 40% d'opcions, 35-40% d'opcions de que ens donin els resultats adequats per poder salvar-se. Què passa? Que aquests resultats que necessitàvem estan també condicionats a uns altres, no? I per mala fortuna del centre d'esports, l'Sporting va començar perdent molt aviat, per tant el Rayo no estava exigit, el Mallorca només es va veure per davant amb un tram molt curt del partit, per tant l'Espanyol no estava obligat per ser campió, i a mi em sembla que aquí la pressió que havien d'exercir tant Mallorca com Sporting sobre Espanyol i sobre Rayo no va ser així, per tant ens vam quedar amb la mel als llavis, no? Així que bueno, el cos està decepcionat, no?, per no haver pogut assolir-ho, però també amb un punt d'orgull, no?, de que aquests nanos doncs, ho han intentat fins al final, però no ha estat suficient.
Al final em quedo amb una reflexió que feies a les xarxes, que comentaves que, clar, el perill d'aquestes últimes dues jornades és que depenies massa d'altres, no? I ara feies aquesta reflexió també, lligada en certa manera al que deies ahir, que el Rayo i l'Espanyol, al final, dos equips que van perdre els seus partits, doncs han obtingut el premi, no? El premi de ser campions uns i estar a play-off els altres. Per tant, eren moltes combinacions que s'havien de donar en aquest cas.
Sí, és cert que quan fèiem un repàs dels possibles resultats, jo crec que la majoria de gent pensava, bueno, les Palmes a les Gaunes perdrà. Val? Jo és el que jo pensava. Passava, mira, última jornada, l'equip canari quan viatja fora de la illa, doncs a vegades baixa el nivell, el Logroñés està molt exigit. Jo pensava que el Logroñés guanyaria i que teníem l'oportunitat amb la victòria de l'Espanyol sempre i quan el Mallorca anés guanyant el seu partit, no? De tal manera que obligués l'Espanyol a guanyar i que també el Rayo guanyaria si l'Sporting guanyava l'Almeria i estava obligat a l'equip d'Iraola a guanyar. Clar, això no es va donar. Per tant, quan afrontes l'última jornada amb una dependència tan clara, poden passar aquestes coses. No ho sé, jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici, va fer un partit prou seriós. També és cert que el Mirandés, a nivell defensiu, tampoc es va aplicar al màxim, no? Perquè ja ho tenien tot fet. Però sí que és cert que, bueno, quan tu vas a dependre d'altres a l'última jornada, és el pitjor escenari possible, perquè no, és a dir, no pots controlar el que passa a altres camps, no? No pots controlar el que passa a Vallecas, no pots controlar el que passa a Santo Domingo, i a més, si aquests resultats d'aquesta gent, diguéssim, que depenen també d'uns altres, no? Doncs evidentment aquí és una derivada massa complexa, no? I que al final t'envia el pou.
Al final la sensació és, no sé si la comparteixes o no, és allò de dir, amb què poquet ens hauríem salvat, amb un gol d'un rival en l'última jornada, amb un punt que podríem haver esgarrapat d'aquí o d'allà. Ens hem de quedar amb aquesta sensació que l'equip ha mort dempeus, i també no sé si comparteixes aquesta frustració, de dir, és que ho hem tingut allà fins l'últim moment.
Sí, sí, aviam, si som clar, aquests anàlisis es faran més en fred, no? Ara en calent el que estàs pensant és que l'Ander Cantero va fer tres parades,
sí, 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 sí.
Del Lugo espectaculars, especialment una que és una pentinada d'un propi defensor del Lugo que treu una mà baix espectacular, el remat del Rayo que para Ander Cantero, puja amunt, pega el travesser, bota la línia i se'n va fora, no? Doncs qualsevol d'aquestes combinacions hagués acabat amb el Sabadell a la Liga Smartbank una altra temporada. Però quan ho mirem en fred, ens adonarem que 46 punts no són suficients per salvar-se. Podria haver estat el cas, salvar-se amb 46, però, per exemple, el Depor va baixar amb 51 l'any passat. Vull dir-te que si ho mires fredament, 46 punts en aquesta categoria, doncs et pots quedar una mica curt. Podem mirar que els 5 primers partits, doncs aquest 0 de 15 amb un calendari tan dur com el del principi ens va lastrar, la dificultat per guanyar la nova Creu Alta, on només hem guanyat 4 partits, 2 d'ells molt al final, o 5 partits, 3 d'ells els 3 últims, per dir-ho així, però també és cert que hi ha hagut partits on l'equip ha perdut punts als últims minuts, recordo el Rayo Vallecano a la primera jornada, o a les primeres jornades, al dia de l'Espanyol, al dia de l'Almeria, a la Creu Alta, Pau, aquest va ser terrible,
sí, tant.
No? Jugant amb un de més i l'empat al final. Va haver-hi un, que ara no recordo contra qui va ser, que va haver un penal d'un de Barrena.
Sí, el Lugo, sí, sí.
El Lugo, exactament, a casa. Després hi ha hagut partits fora importants, com el de la Ponfe, com el del Lugo, l'equip ha donat bones sensacions, a camp de l'Almeria mateix, no? amb aquell empat. I després la sensació també de que amb el mercat d'hivern ens ha faltat alguna cosa, val? Ens ha faltat una mica d'empenta, perquè, clar, és cert que la restricció econòmica és la que és, estarem d'acord, però sí que és cert que qui ha marcat la diferència, per exemple, el Cartagena. Aquí el Cartagena és qui ha marcat la diferència en el mercat d'hivern, amb fitxatges de primera divisió, com De Blasis, com Ramon Asif, com Raúl Navas, també tenen un davanter com el Rubén Castro, que segurament el centre d'esports no es podria permetre, però que al final el Cartagena també és un recent ascendit, i aquí sí que és cert que m'ha faltat una mica d'empenta amb aquest mercat. Per la resta, crec que l'equip ha donat la cara, ha fet el que ha pogut, i sincerament jo no sé si es pot retreure alguna cosa, no, en aquesta plantilla, perquè és que ha donat tot el que té, Pau, i quan dones tot el que tens és que no sé què més es pot demanar.
Absolutament. Et faig les dues últimes, Alberto. La primera, ara que treies el nom del Cartagena, també comparteixo una altra reflexió que feies a les xarxes en les últimes hores, i és que ha estat una temporada absolutament brutal pels equips que acabaven d'ascendir, en aquest cas de segona B. 3 de 4 se'n van al Pou juntament amb l'Albacete, i el Cartagena, que ha fet una inversió econòmica molt bèstia, no s'ha salvat fins l'últim moment. A què ho atribueixes? No sé si a que cada cop és més difícil econòmicament pels equips que pugen de segona B, al fet també de ser, o ara ja serà la nova primera de la federació, o al fet fins i tot també de no haver tingut públic als estadis aquesta temporada.
Bueno, jo l'absència de públic a mi em sembla que acaba beneficiant sempre l'equip que és millor. Per què? Perquè si tu imagina't, tu vas va a l'Espanyol a camp de... És que no sé què dir-te, per exemple, a l'Ancho Carro, per exemple, val? I no és el mateix. L'equip petit s'alimenta molt quan juga a casa de l'empenta del seu públic. Per exemple, el Lugo sí que ha pogut ficar gent al camp les últimes jornades i aquesta empenta s'ha notat, no? Ha revifat una mica a l'equip gallec. Per tant, jo crec que en absència del públic, en absència de factors exteriors, l'equip més bo és més normal que guanyi els seus partits, no? Perquè no hi ha aquesta rauxa, aquesta empenta, aquest plus, no? que pot donar l'afició. I en segon lloc és un tema purament econòmic. Què passa? Que els jugadors que es disputen el Sabadell són els que es disputen Logroñés, Sabadell, Castelló, aquests són els que es disputa. Perquè el Cartagena el traiem de l'equació perquè diguéssim que té una mica més de pulmó econòmic i està fora d'aquestes travesses. I la distància aquella és que, fixem-nos, qui ha pujat? Ha pujat l'Espanyol, el Mallorca i el Leganés ha quedat tercer amb un tram final boníssim. Són els tres equips que van baixar l'any passat, Pau, són els tres que s'han quedat els tres primers. Afegim-ne l'Almeria, que ha quedat quart, però que ha tingut també una injecció econòmica externa, diguéssim, impròpia de la categoria. Per tant, els quatre més rics, els quatre primers. Sí? Estarem d'acord. I després, la zona de baixa, és cert que el Màlaga ha tingut aquesta restricció pressupostària, però que també doncs, ha fet una mica aquí de maniobra amb el filial i de més per poder inscriure jugadors, però al final és anar a morir aquí. Clar, en una lliga on el primer té 10 vegades més pressupost que el que en té menys, o 12 vegades, diguéssim que la distància fa molt àmplia. I si a sobre no tinc el factor de la meva gent que em dona empenta, imagina't, Pau, molts partits que el Sabadell potser contra l'Almeria a casa, contra l'Espanyol a casa, partits, el propi que deies, el Lugo del penal, on tu has de resistir un marcador, on tu has d'aguantar davant d'un rival que és millor que tu, val? Aquest alè que et dona l'afició, aquest portar-te en volandes, no? que solem sí. dir, o que acostumem a dir, ja no el tens, no? I aquí et pots caure. Per tant, jo veig aquí dues coses. Primer, factor econòmic, que per mi és el principal, és a dir, el Sabadell no pot anar a competir a fitxar el Rubén Castro a torn, o el Jurje Vic de torn, ja no en parlem de l'Espanyol i Mallorca i Almeria, d'aquests ja ni se m'acudeix parlar-ne, no sé, posar Manu Barreiro del Lugo, que són davanters de gent d'aquest nivell de la categoria, i per exemple tens el Leganés, que té el Sabin Merino, que té el Juan Muñoz, que té jugadors diguéssim de...
Sí, sí, Borja Bastón també, sí, sí.
Sí, Robert Ibáñez, jugadors de molt de nivell, és a dir, i acumulen, o sigui, els bons s'acumulen tots en aquesta franja de la classificació i la resta, diguéssim, que s'han de repartir el que queda, no? I aquesta és la sensació que ha quedat, no? De no haver pogut competir-ho al màxim nivell i, sobretot, també la contundència d'àrees, que és on estan els calés. O sigui, que ningú s'equivoqui, els calés estan a dalt i a baix. O sigui, la pasta està amb el golejador de 18 o 20 gols. El Sabadell no l'ha tingut. Ha tingut el Stoichkov, que crec que ha fet una campanya golejadora molt bona, però li ha faltat acompanyament, no?, a nivell golejador al seu voltant. Per tant, bueno, la sensació que queda és que l'equip se'n va mort de peu, per dir-ho així, que l'equip ha tingut un estil de joc reconeixible, que si parles amb la gent que ha vist la Liga Sardana aquest any et diran que el Sabadell és un equip que ha tingut una idea de joc des del principi fins al final, perdó, amb futbol elaborat, en intentar estar camp rival, però no ha estat suficient, Pau, i aquesta és la lectura que hem de fer. No ha estat suficient, què es podria haver fet? I sobretot aquestes distàncies que hi han a la Liga Smartbank. Què passa? Que ara, quan baixi el Sabadell, tindrà una compensació també, que evidentment haurà d'aprofitar, no? Haurà d'aprofitar aquest plus que té quan baixi de categoria per fer una plantilla potent. Però la conclusió final és que els que pugen ho tenen molt magre, i els que pugen a Liga Smartbank ho tenen molt magre, i els que baixen de primera a Liga Smartbank ho tenen molt bé, perquè, clar, poden mantenir els seus grans jugadors que tenen a primera i, a més, afegir-ne de nous, diguéssim, que poden afegir competitivitat en una temporada, Pau, que ha estat molt compacta, molts partits en poc temps. Llavors, tu, quan fas la plantilla, no pots dir allò de, val, saps què? Allò de fer una plantilla de 25, en faré una de 21, val? De més qualitat, però de menys quantitat, no pots fer-ho perquè, primer, el teu filial no, diguéssim, que és un filial que està lluny, no?, de competir a un nivell fort, per dir-ho així, i, a més, no pots córrer el risc de fer plantilla massa curta perquè hi ha partits intersemanals, poden haver-hi lesions i pots quedar amb el cul a l'aire, no? Per tant, bueno, doncs s'han juntat una sèrie de factors que han fet que el centre d'esports doncs hagi fet l'ascensor, no? Hagi pujat i hagi baixat a la mateixa temporada i, a sobre, el que pitjor regust em queda és que la temporada de tornada a la categoria de plata, ostres, és que no l'hem pogut gaudir al temple.
No, no.
Això és el que més mal fa segurament a tota l'afició arlequinada.
Sens dubte, sens dubte, que és un dels punts més negatius d'aquesta temporada, i ara, com bé deies, ara s'haurà d'aprofitar aquesta compensació econòmica també, perquè i s'haurà d'invertir bé, perquè la temporada que ve serà també, en aquest cas, dura, perquè hi ha equips molt potents en aquesta nova primera de la federació. L'últim, Alberto, et pregunto ja una mica en el terreny familiar, no? Fins i tot perquè al final també és una temporada complicada pel Juve, més enllà del del descens, el fet d'haver vist els partits des de la grada, de no haver pogut estar amb l'Antonio al seu costat a la banqueta, no sé si has pogut parlar amb ell en les últimes hores o fins i tot durant el transcurs de la temporada, que comentava al respecte.
Bueno, sí que és cert que els entrenadors treballen molt durant la setmana. O sigui, la idea d'un entrenador és que abans de començar el partit els seus jugadors, diguéssim, tinguin clar, no?, quin és el plan A, quin és el plan B, quin és el plan C. També és cert que a l'hora d'intervenir, aquí sí que és cert que l'Antonio i el Juve són diferents, no? L'Antonio segurament, no sé com dir-t'ho, molt metòdic, no? Molt estudiós del detall, molt anar al mil·límetre, no?, de cada acció, i el Juve també, evidentment, però crec que té un olfacte o un instint que és impropi, no? O sigui, et poses a veure un partit amb ell i ell veu coses que jo, que he fet milions de partits, no sóc capaç de veure, no? Perquè té un instint, té una intuïció, pot entendre que per aquella banda pot haver una descompensació entre el lateral i el central, i aquest tipus de coses que es poden fer in situ, que pots rectificar sobre la marxa, potser has d'esperar a la mitja part o has de comunicar-ho i es pot perdre la comunicació, per tant, aquesta impotència d'estar a la graderia, potser. Tot i així, crec que han treballat fins al final i jo el que sé d'ell és que he parlat amb ell a les 5 de la tarda, 6 de la tarda, 7 de la tarda, i estava al despatx de la nova Creu Alta preparant la pilota aturada ofensiva davant d'un equip com, jo què sé, com la Ponferradina, per exemple. Per tant, són gent currant, són gent que, a diferència d'altres equips que tenen un departament de secretaria tècnica molt ampli, no?, hi ha molta gent, hi ha molts analistes, hi ha amb molts ulls i moltes mans per treballar, doncs el centre d'esports, doncs en aquest sentit va una mica més just, per tant tothom ha de fer de tot. Ho han intentat, ho han treballat, la pilota aturada especialment, que és una de les tasques que fa el Juve, doncs ahir vam veure com en servei de cantonada, en faltes, l'equip va generar perill. Per tant, jo sincerament, coneixent com han treballat i com s'han esforçat, és que es poden dir moltes coses, però a nivell d'implicació i de compromís, ja us dic jo que no ha quedat ni una dècima d'esforç guardada amb un calaix. Així que, bueno, fumuts, evidentment, i ara doncs hauran de pensar què fer, no? Tenen contracte, segons ha dit l'Antònia i a Ràdio Sabadell, però clar, sempre és difícil, no?, perquè un equip que baixa, la decisió no és senzilla, no?, perquè els entrenadors, quan l'equip baixa, la sensació, tot i haver acabat donant-ho tot, quan baixes pot quedar una mica de, no sé com dir-t'ho, una mica de vici, no?, dintre de l'aire i de l'entorn, però d'altra banda són els que van salvar l'equip de no baixar a tercera, i estarem d'acord, Pau, que tal com va salvar l'equip a Olot, l'equip està millor del que estava quan el van agafar ell.
100%.
Per tant, diguéssim que aquí pots tenir un plus de garantia o de reforç per part de la directiva, però també és cert que acabes de descendir, no? I quan un equip descendeix, pocs casos s'han donat d'entrenadors que es queden, a no ser el típic Fernando Vázquez del Deportiu de la Corunya, que és una llegenda, no?, autèntica del club. Per tant, no sé què faran, però ara doncs hauran de veure, no?, el post-temporada de Ligue Smartbank, què es fa, i sobretot animar tota la gent d'Arlequinada de que l'any que ve hi ha una categoria apassionant, que evidentment no és la categoria on volem estar, però que en cap cas l'equip s'ha deixat anar, l'equip ho ha treballat fins al final, però no ha pogut ser, i això és llei de vida, això és esport de màxima competició, Pau, a Sabadell ho coneixem bé, per totes les seccions esportives que tenim amb el club, al waterpolo especialment, de que això és màxima competició, no?, i al final tu dones tot el que tens, però a vegades no és suficient, no?, i això és llei de vida, llei d'esport, i amb això doncs hem de lluitar cada dia i agafar forces a cara a la propera temporada.
No queda una altra, sens dubte, que passar aquest dol i començar a planificar ja la temporada que ve. Això ja és opinió totalment personal, però tenen tot el crèdit suficient tant l'Antonio com el Juve per seguir pilotant la nau, i ho hem comentat més d'un cop aquí a Ràdio Sabadell. Alberto, et jogo un autèntic plaer que t'hagis passat uns minuts pel Tribuna Preferent. Cuida't molt, una abraçada i gràcies també per aquesta temporada.
Una abraçada, amics, i ànim a tots.
Alberto Jogo, aquí en directe al Tribuna Preferent. Sergi i Adri, us tinc per aquí, no? Encara?
Sí, aquí, escoltant a l'Alberto.
Que us deixa preocupats? Ara que ens comentava això dels vicis que deixen el descens, un descens a l'hora de garantir o no la continuïtat d'Hidalgo i de Juvenal Jogo?
Jo no sé si és preocupació, la paraula. No sé si és el concepte. Jo no he parlat amb l'Alberto, o sigui, l'acabo d'escoltar per primera vegada opinar sobre aquesta circumstància i gairebé em reafirmo més amb l'opinió. És complicat, és complicat. Seria un cas curiós i estrany, però també, com deia abans l'Adri, si algú és capaç d'aferrar-se a aquesta idea de tornar pel mateix camí que ara s'ha perdut, és sens dubte l'Antonio i evidentment per extensió la seva mà dreta, que és el Juvenal.
És que per mi el tema dels vicis crec que és més un tema extern que intern, i m'explico. Si la Lliga, continuant aquest cos tècnic, no comença bé, sí que pot generar més crítiques de seguida perquè ja vens d'una mala dinàmica o d'un descens, que no pas si és foc nou i l'entrenador és nou. Deia l'Alberto també que si comparem la situació que té ara el Sabadell amb la que hi havia quan van agafar l'equip 7 jornades abans d'Olot, ara està molt millor. Però és que jo crec que jo, en el meu cas, que no me n'amago, confiaria al 100% amb aquest actual cos tècnic, jo no apostaria per ells per aquest raonament, sinó que apostaria per ells perquè jo estic convençut que estem més a prop de tornar amb ells al capdavant de l'equip que amb una opció alternativa. I per això, com que crec que ells poden tornar a fer el que ja han fet, per això crec que seria una grandíssima notícia pel Sabadell, malgrat el descens, insistir en dues figures que, home, deia, és que Fernando Vázquez és una llegenda al Depor i només alguna llegenda com ell pot baixar i continuar al capdavant de l'equip. És que jo crec que Antonio Hidalgo i Juvenal Itxogo, tots dos, no han de demostrar res. Són de la casa, són vallesans. En el cas del Juve, a més, sabadellenc. Han estat capitans, han pujat a l'equip, el van salvar a Olot. I insisteixo, i no per tot això, sinó pel que encara crec que poden aportar professionalment, jo apostaria per ells, però vaja, que és molt lícit, i per això et deia que el tema dels vicis jo crec que és més per la gent que no pugui estar d'acord amb el que estic dient jo ara, que no pas per una altra cosa.
Doncs podeu dir la vostra també al voltant d'aquest tema amb l'etiqueta TP946. Fem una aturada ràpida per la publicitat, perquè ens queden 24 minuts de programa i hem de parlar encara, per exemple, amb el Toni Padilla. Fins ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Del vespre, en directe a Ràdio Sabadell, l'últim tribuna preferent de la temporada, després de la galleda d'aigua freda que ens va caure a sobre ahir amb el descens a Andúbar. Aprofito per llegir missatges, va, perquè en tenim molts avui, eh? Hem preguntat que quines creieu que són les principals causes del descens i per on ha de passar el futur més immediat del Centre d'Esports Sabadell. L'Albert ens deia, per exemple, la tàctica utilitzada, excés de renovacions i no fitxar un migcampista organitzatiu o un parell. El Lluís Pacheco, clarament la mala planificació de la plantilla. Entenc que l'estiu el context va ser el que va ser, però no fitxar ningú a l'hivern. Álvaro, ni el comptem, aportació zero, diu. Ha estat un error imperdonable i a la llarga definitiu. Cal exigir responsabilitats. El Miquel Sagarra, la falta de concentració en alguns instants de bastants partits que ens han fet perdre molts punts dels que hem trobat a faltar en aquest final de Lliga. El Roger Capella, mala planificació esportiva, sobretot mala gestió de fitxatges. Es va renunciar a bons jugadors per fitxar Álvaro Vázquez, que no ha portat res, com era de preveure. L'Edu Mesa ens diu, la conseqüència d'un descens sempre és multicasual. D'una banda, la inexperiència, hem baixat 3 dels 4 ascendits. D'altra, el pobre rendiment d'alguna incorporació. La falta de reforços a l'hivern, el poc rèdit dels gols a favor, similar al bagatge de l'Sporting, etc. El Cesc, la principal causa del descens de l'equip és la manca de qualitat de la plantilla per segona. Han faltat fitxatges que marquessin la diferència. No pot ser que no arribessin nous jugadors en el mercat d'hivern, més enllà de l'Álvaro, que ha sortit com ha sortit. El Juanfran Lara, els pocs punts que hem aconseguit amb els rivals de la zona baixa, el Albacete, Castellón, Logroñés o el Corcón, que no hem estat capaços de guanyar cap partit, diu. El David Brígido, el mercat d'hivern va ser clau, exemple del Cartagena, no ens vam saber reforçar, i qui va arribar va aportar poc en aquest cas. El futur ha de passar pel mateix cos tècnic imprescindible, la base d'Olot, i també qui vulgui sumar d'aquest pas per segona, també d'una pas, diu el juvenil. Més missatges, per exemple, a l'Héctor Manza, i el no hi ha res al mercat que millori el que tenim, per portar Álvaro Vázquez. També l'inici de temporada, els partits contra els que han quedat per sota nostra, 3 punts de 18 possibles, diu. Més missatges, el David Zamora diu que hem perdut la concentració en defensa a l'hora de la sortida de pilota o en rebots que ens han causat gols i no guanyar també els duels directes amb els de la zona baixa. El futur passa per portar jugadors compromesos i mirar el juvenil A i el B. El José María Cava, el baix rendiment de les incorporacions que venien a ser importants, Guruceta, Víctor, Undabarrena, Juan Hernández, Álvaro, i no aprofitar el mercat d'hivern quan a més tenien fitxes lliures. El Francesc Román van baixar a Santo Domingo i va ser reafirmar-ho. La part positiva és que tenim una estructura de futur de cara al... estructura de club, perdó, de cara al futur. El Nando Ruiz, resum, després de 42 jornades acabes on mereixes, es va baixar després de perdre els 3 partits després de guanyar Rayo i Mallorca. No estic patint molt el descens, el no haver disfrutat del futbol als estadis m'ha tret la passió, i el futbol és passió, i acaba amb l'etiqueta tornarem. Per exemple, també diu el Miguel, l'immobilisme de la directiva a l'hora de prendre decisions, Hidalgo també amb els seus plantejaments inamovibles, a més de no haver fitxat ningú en el mercat d'hivern. El Jordi Romagosa, la sentència del descens va ser la derrota al Corcón, estava clar que ja no dependríem de nosaltres mateixos, i el pitjor que pot passar, és el pitjor que pot passar a final de temporada. La part positiva és que hi ha un projecte i una línia econòmica clara. I el Vicenç Hernández, que ens diu, Hidalgo i Juve són un pack indissoluble. Pregunto, un possible escenari amb Juve al capdavant de la nau seria possible? Sergi, Adri, seria possible? Difícil d'imaginar-ho,
no? Jo no ho veig.
És difícil d'imaginar-ho.
Pel perfil del Juve, no perquè no estigui capacitat, perquè com ens ha explicat el seu germà, tot i que més enllà de germà és una autèntica eminència del futbol, el perfil del Juve és que té altres virtuts molt necessàries en un cos tècnic, però no sé si l'ha de ser el primer capità de la nau.
No, i fins i tot el tema de la titulació, que desconec quina és la que té el Juve, però m'imagino que també afectaria a l'hora de poder, per exemple, seure a la banqueta. Ho desconec, insisteixo, perquè tampoc és una qüestió de la qual hagi parlat amb ell, però a mi se'm faria realment molt estrany.
Em deixes un moment, Pau, sí. que m'he desviat al principi, i ara que estava sentint bona part d'aquests missatges que ens està deixant la gent que ha anat deixant al llarg dels últims minuts a l'audiència del TP, del Tribuna Preferent, jo focalitzaria, és a dir, no és qüestió de fer rànquings, ni de altres històries, però per mi no és l'única culpa o no és l'única causa, com ha dit algú, hi ha multicausalitat en un descens després de 42 partits que estàs on al final et mereixes, però sí que estic d'acord, com a mínim amb alguns dels que ho han apuntat així, que una de les coses que més pesa en aquest descens i que més dubtes ha generat és el que va succeir al mercat d'hivern. O sigui, jo crec que ho he dit en privat, ho he dit en públic, i avui ho vull acabar de rematar. Quan tu estàs en zona de descens i amb diners, els que siguin, una xifra per mi prou significativa la que tenia el Sabadell en el mercat d'hivern, no tocar res o no buscar res o no trobar res, crec que ha estat una de les coses que més han pesat a l'hora d'entendre el final d'aquest trajecte, que evidentment això, si acaba bé, ningú s'haguessin recordat, com a mínim ho haguessin passat a un segon, tercer pla, però que quan no t'acaba de sortir bé és quan te'n recordes de si realment no has tingut possibilitat de portar res que millorés aquesta plantilla o que donés altres opcions a aquesta plantilla, insisteixo, quan hi ha hagut diners més que suficients, com a mínim per haver mogut alguna fitxa més.
Adri?
No, és que sobre les causes, jo la veritat és que anava escoltant-te, hi ha algunes que no comparteixo, però la majoria crec que sí, estic d'acord, evidentment, que quan un baixa no és només per una sola causa, i de fet, a vegades un baixa, jo recordo l'altre descens, que recordo molt, 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 el gol a última hora del Mallorca a casa, que va ser com un detonant, no?, de dir, buf, si ens ha passat això aquest dia, és que no ens mantindrem. I en canvi aquesta temporada jo crec que hem tingut tants moments repetits de gols a última hora, del penal d'Edgar contra l'Albacete, del penal d'Hunda contra el Lugo, hi ha hagut tantes situacions com aquestes, però també a la inversa a favor, que jo crec que no ens quedarem, quan recordem, quan tirem la vista enrere, amb un moment concret de dir, vam baixar per això. Però és veritat que, evidentment, els duels directes no hem estat bé, gairebé hem estat millor contra els de la part alta que contra els rivals directes, que l'inici t'ha acabat matant, perquè va ser realment un inici que t'ha condicionat tota la temporada, t'ha fet anar a remolc. El tema del mercat d'hivern, crec que ja ho ha dit el Sergi, i coincideixo plenament amb el que comentava, i fins i tot amb el tema, crec que algú deia les noves incorporacions. Jo crec que tots sabíem el perfil de jugador dels Mackay, Joshua, Oscar Rubio, Alex Koch, Néstor, Grego, Edgar, tota aquesta columna vertebral que teníem de l'any passat, sabíem què ens podia aportar l'equip, i crec que no han decebut perquè han aportat el que ja sabíem que teníem. I a l'hora d'apostar per a jugadors que eren melons per obrir i que ens havien de donar aquesta empanteta extra, doncs els Víctor García, el perfil de jugadors com Guruceta, com Juan Hernández, potser no han aportat aquesta diferència, aquest salt de qualitat que sí que t'havien de permetre tenir més opcions. En el que no estic d'acord, i tampoc tinc problema en dir-ho, crec que no sé qui era, però m'ha semblat entendre que un plantejament inamovible del cos tècnic. Jo crec que el Sabadell tenia una idea, i és veritat que ha estat molt fidel a aquesta idea a l'hora de jugar aquesta temporada. El que no ha tret, que jo he vist jugar el Sabadell, per exemple, amb 5-3-2, he vist jugar el Sabadell amb tres homes al mig del camp, amb dos homes, dos mitges puntes i un davanter, amb quatre només al darrere, amb cinc, amb pilota o sense. O sigui que hi ha moltes, moltes situacions de partit que s'han anat variant. Per tant, jo crec que no és que hagi estat un problema d'entestar-se en un esquema tàctic i no sortir d'ell.
Deixeu-me que incorpori també a la tertúlia, ara que queden, passen millor dit, dos minuts d'un quart de nou, el Toni Padilla, el company del diari Ara. Què tal, Toni? Com estàs? Bon vespre.
Què tal? Com estàs, Pau?
Com va el cos? Com estàs?
Bé, molt d'acord amb el que estàveu dient. Jo sóc dels que vaig començar a fer el dol al Corcón, va ser segurament el dia que vaig començar a assumir que tocaria baixar, que em vaig il·lusionar de nou una mica amb la Ponfe i ahir hi vaig creure per d'aquella forma. Molt d'acord amb tot el diagnòstic que estava fent l'Adri. Crec que no, és un descens molt estrany aquest, perquè normalment en els descensos en la història del club sempre hi havia algun moment en què em sentia com dolgut, com traït, com ferit. I no és el cas. És cert que hi ha moltes coses que s'haurien pogut fer millor, sobretot haver incorporat alguns futbolistes potser i haver estat potser més hàbils al mercat d'hivern. És cert que els fitxatges de la nova temporada, els que eren apostes cedits per equips grans, no han fet el salt de qualitat, no l'han fet, però malgrat tot, malgrat que òbviament s'ha de fer autocrítica, a mi em dona la sensació que aquest projecte està consolidat, que ha donat la cara, que cada projecte quan pateix un descens es cuix o fa amb dignitat o sense, i aquest ho ha fet. I sobretot amb el cos tècnic, feinades d'hores i hores analitzant rivals i canviant l'estil, estic totalment d'acord. Aquell equip que volia jugar sempre molt romàntic de les primeres jornades ha après que en alguns moments havia de ser més, potser podríem dir, més realista, i alguns partits importants no ha tingut possessió, tampoc no espero tenir-la, i se l'ha defensat com ha pogut, amb una línia defensiva que potser ara, mirant-ho en perspectiva, potser sí que també hauria també reforçar-se amb algun defensa més, no? Sobretot des del moment en què han jugat molts partits en tres centrals, segurament el defensa més qualitat era Juan Ibiza, i els altres defenses eren bons defenses, però no sé si aquells que et permeten marcar diferències a segona divisió.
Com vosaltres tres vau estar presents en Duba ahir, com de dur va ser el fet de veure aquestes imatges que la resta hem vist per fotografies, però veure-ho en directe, no? El fet de veure jugadors trencats, i no sé si casualitat o no, al final les imatges més dures eren les de la Vella Guàrdia, les dels jugadors que van viure la salvació d'Olot i també, en aquest cas, l'ascens de Marbella.
Home, jo per mi la veritat és que va ser molt, molt dur precisament per això, perquè és gent que avui parlava amb alguns arlequinats i dèiem, és que et pares de pensar i Josuaz Coidi és basc i Pedro Capó és menorquí, són jugadors que no han mamat Sabadell des de petits, però que tenen un arrelament especial amb la ciutat, amb el club, les han vist de tots colors i fins i tot és un perfil de jugador que no només és que entengui el que al Sabadell li ha costat arribar a segona divisió, sinó el que ells han hagut de patir per poder jugar al futbol professional. I, per tant, el cop tan dur, sabent que ni tan sols la teva gent no ha pogut gaudir a casa, no ha pogut entrar a l'estadi, que no estaves gairebé ni assaborint el que eren els primers partits de la categoria i ja estaves patint a remolc, a contracorrent, i tota la temporada ha estat així, és que realment ha estat un exercici de resiliència que al final ha faltat un gol per aconseguir l'objectiu final i que el cúmul de tot això fa doncs que segurament un jugador que porta 4 anys a la casa ho pateixi molt més i sigui molt més dur per ell de pair-ho ahir que no pas un jugador que pugui estar cedit o que pugui haver vingut aquesta temporada, que a sobre segurament sigui jove i que en el seu marc mental segurament entra que en els pròxims 10 anys passarà uns quants d'aquesta carrera també a segona divisió.
És així, és totalment d'acord. Al final tots tenim un periple vital i no es tracta de culpar algú, es tracta de posar en valor el lligam emocional d'aquells que van acabar més fotuts ahir, perquè al final del partit recordo de parlar-ho amb el Juvenal, de parlar-ho amb l'Antonio Hidalgo, que de sobte el Juvenal ens va dir una frase que era com pues que quan vam arribar aquest equip estava molt malament, és que estava en camí de tercera. Llavors, la gent que porta molts anys a la nova Creu Alta, i no parlo dels aficionats de tota la vida, parlo de jugadors, de directius, parlo de gent que ha arribat en aquests darrers 3-4 anys, quan van arribar a un club que estava a un pas de la fallida econòmica, que era un desastre. I tothom sap el que ha costat aixecar-lo. Primer una salvació, després un ascens, i després tota la temporada que ha estat una autèntica agonia. Llavors, quan al final veus que se t'escapa, això, òbviament, et deixa el cor trencat. És normal que altres futbolistes, segurament, la primera reacció sigui això. Sí, estan fotuts, però com els pensessin? Aquest descens segurament no em anirà bé de cara a obrir-me opcions de mercat en el futur, perquè si he baixat, potser ja que tenia ofertes de primera com hauria volgut, no les tindré ni de segona. És normal, sobretot en el cas dels cedits, que et pateixin així. No passa res, no s'hem de culpabilitzar. Però em quedo molt amb la imatge de els jugadors. O sigui, de fet, hi ha un moment clau que és quan els jugadors estan tots mirant cap a les cabines de premsa esperant si veuran algun gest que indica que el Rayo ha marcat. Hi havia 6-7 amb la mirada, no, que semblaven gairebé com posseïts, no? Com dient, sisplau, com resant. Hi ha altres que estaven xerrant amb algun jugador de Mirandés, que ja marxaven com caminant. O sigui, cadascú va portar-ho d'una forma molt, molt diferent. Jo el que recordo és en el meu cas, sobretot, que em va fer molt de mal quan veia els gols de l'Almeria. Perquè estava convençut que això faria que el Rayo no hi hagués d'anar, no? Perquè igualment el Rayo va tenir, per tant, cap mena de queixa amb el Rayo. Per tant, va ser com molt dolorós. A mi em va quedar la sensació com de deixar-se aquells estudiants que són d'una família humil, que no tenen ajudes, que han de treballar i que volen entrar a una universitat i que han de competir contra estudiants que tenen més diners i que viuen millor i que van passant talls i finalment a l'últim examen es queden un pas d'aconseguir la plaça que ha d'això. Doncs el Sabadell ha estat això, lluitar tot l'any contra clubs amb més recursos, contra el Cartagena que et fitxava tothom, contra equips que dius d'on treuen els calés, i arribes a l'últim segon viu, hòstia, quina crueltat. Però insisteixo, recordem els descensos anteriors. Jo avui els comptava, en la meva vida en tinc 6. En alguns descensos, recordo l'únic descens esportiu a tercera divisió, que ja derrota amb el Llevant bé a casa, un semenfutisme de dir, aneu a la merda tots, em perdó per l'expressió. Una desconnexió emocional amb la directiva, sí. Una desconnexió emocional amb els jugadors, de dir, aneu decepcionant tant que tinc ganes que foteu el cany a tots. O sigui, recordo aquell dia. Altres descensos que era a ràbia, fins i tot contra algun jugador, amb ganes d'anar a un jugador i escolta, que no he fotut la cama. I aquest descens, de sobte, és el que hem vist avui a la Nova Creu Alta, que heu compartit amb nosaltres a les xarxes socials a Ràdio Sabadell. Gent aplaudint. Gent aplaudint. Per tant, dins del drama, jo estic convençut que això continua i que la gent que està dins del club haurà après els errors que hi ha pogut fer per tornar més fort, perquè sempre tornem, som així de pesats.
Deixa'm res, una frase només, que en la línia de la metàfora que deia el Toni, que sembla que en l'educació, per molt que es digui que és pública, està pensada en quotes universitàries, etc, perquè acabin arribant a estudis superiors els que més calés tenen, a la Lliga també succeeix una mica això, eh? El sistema està parit d'una manera que propicia que es puguin donar casos com el d'aquesta temporada. Per què? Perquè el nouvingut sempre ho té més difícil per una qüestió monetària que el que ja porta un temps en el selecte grup dels 42 clubs que formen part de la Lliga i que ni que sigui per tenir més recursos sempre està més a prop de poder entrar a la universitat que no el nou.
Ho deia, per exemple, Alberto abans també, en aquest sentit, que els tres primers d'enguany han estat els tres que van descendir l'any passat. Jo crec que aquí un dels punts importants també serà veure com si el Sabadell té una xarxa de seguretat que no va tenir en l'altre descens, també de fa 6 anys, perquè recordem que amb la propietat japonesa es va desencadenar després impagaments, nòmines endarrerides, bé, una situació institucional que va ser molt convulsa, I aquí serà també un dels punts amb els quals es pot fonamentar el Sabadell del futur. Us demano brevetat, que ens queden 4 minutets. I volia parlar, en certa manera, també d'una de les incògnites, no? Hem tret abans també el nom d'Antoni Hidalgo, el nom de José Manzanera, però clar, aquí també hi ha el nom dels jugadors, no? Avui hem conegut Stoikov, ja se sabia, estava cedit, torna al Mallorca, però clar, Pierre Cornut no s'ha esperat ni el 30 de juny per dir, ep, que faig les maletes i marxo. Avui, 31 de maig, ja ha dit que no seguirà. I en els pròxims dies suposo que hem d'estar atents, no, Sergi?
Sí, home, hi haurà moviments. Jo, per mi, i per tancar aquest dubte que generaves, crec que a diferència de l'altre descens, la diferència és tan abismal a nivell estructural del club i a nivell de com està de sòlid ara mateix el projecte, que és el que, sincerament, menys em preocupa. O sigui, és qüestió d'encerts en les decisions que s'hagin de prendre d'avui en endavant, de demà mateix quan, com deia al principi, s'anunciïn. Per la resta, la plantilla patirà canvis, hi ha jugadors que venien cedits i que tornaran a casa i segurament veurem força cares noves, encara que el fet d'haver tornat una categoria enrere també obre la possibilitat a que alguna renovació que podríem haver donat per descartada si l'equip s'hagués mantingut a la segona categoria, ara pugui tornar a tenir números de quedar-s'hi en aquesta tercera, o primera de la federació, però al final tercera categoria del futbol espanyol.
Adri, avui a la redacció repassàvem noms i si més no, que sapiguem públicament les renovacions d'aquesta temporada. Els casos d'Aaron, d'Estals i de Néstor, si no vaig errat, i Guru, que va signar a l'estiu per 3 anys, no?
Sí, al final el tema contractual és privat i moltes vegades no s'anuncien moltes clàusules que existeixen i que sobretot va en funció de la categoria. Ho dic perquè molts jugadors d'aquesta plantilla tenien un any més de contracte però anava lligat a la permanència i, per tant, aquesta renovació automàtica no la tindran. En el cas de Néstor, per exemple, sí que es va dir ja des d'un primer moment que se'l renovava independentment de quina fos la lliga on jugués el Sabadell. Falta veure si tenir contracte també vol dir, i no parlo precisament de Néstor, que continuïs o no a la plantilla. I com deia el Sergi, potser jugadors que tenien el premi de jugar a segona divisió, però que en el cas d'haver continuat, doncs potser no haguessin continuat al centre d'esports, baixant un graó potser sí que ho fan. Però vaja, sí, com comentaves, tocarà primer decidir qui està al capdavant de la banqueta, de la confecció de la plantilla, etc, i després anar cas per cas a veure si l'esquelet continua també una temporada més o no.
Per cert, que amb això ho hem de... No tenim més temps, però ja veieu que no hem tret el nom del Burgos avui a la tertúlia.
Tant de bo el traiem.
Tant de bo, però crec que seria equivocat centrar les nostres energies ara mateix en el Burgos.
Nosaltres a pensar en tornar, que és el que hem de fer, i escoltar demà les explicacions que pugui donar la seva causa.
Doncs estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell a partir de les 12:20, en directe a l'estreaming de la ràdio. Gràcies, Toni, una abraçada i aixecar els ànims.
I vosaltres també, que heu fet una feina excel·lent i ja sabeu que tornarem a escoltar Ràdio Sabadell a Segona Divisió.
Doncs molt, molt agraïts en aquest cas. Sergi, Adri, una abraçada també, ens retrobem demà, insistim, 12 i 20, que ningú se li oblidi, en directe a l'estreaming de Ràdio Sabadell i a les dues Hotel Suís.
Ànims a tota la parròquia Maquinada, una
abraçada. Calçada.
Doncs, estarem pendents de la compareixença d'Esteve Calçada. Res més, un autèntic plaer aquesta temporada. El Tribuna Preferent l'hem recuperat aquí a Ràdio Sabadell i l'hem fet possible amb el Roger Benet al control de so i amb servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Que passeu un molt bon estiu, que passeu també aquestes setmanes per aixecar l'ànim i ens hi tornarem a posar al setembre amb més força. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.